Hola, molt bona tarda. Donem la benvinguda als oients al segon programa de Ripollet Documentat, un programa que organitza l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Ripollet. Recordem que, com diem, és el segon programa i en la primera edició que vam encetar la realització va ser per a la Festa Major i en aquest cas va ser per a parlar de la recerca que s'havia realitzat entorn al món de la vinya, que ha sigut la base per a una exposició que actualment està al Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata i, com comento, va ser el punt de partida del nostre programa. En aquest cas, anem a indicar que, bueno, en alguns moments el programa serà per a informar de l'actualitat de l'arxiu, per a explicar fons, documents o activitats que s'estan realitzant a partir de la informació que alberga l'arxiu, i en alguns casos el que fem també és una difusió prèvia per a poder bastir la informació que volem que siga l'arxiu municipal, no solament documentació administrativa, documentació que genera l'administració, sinó que també volem donar-li la part de l'arxiu social, i en aquest cas serà un dels objectius d'aquest programa, és a dir, bastir un arxiu social municipal de Ripollet a partir de la informació i de la documentació que puguen aportar diferents col·lectius de la ciutat, entitats, empreses, ciutadans, i és el cas que avui ens porta en aquesta edició. Com comentàvem, anem a parlar primerament del que és l'actualitat que està portant a terme durant aquest mes de l'Arxiu Municipal. I en primer lloc hem de parlar de les obres que, com molts ciutadans sabran, s'estan portant a terme des de fa pràcticament uns 8 mesos i que estem veient ja el punt final de les obres. Ens queden un parell de mesos i com comentem, pues, cap al desembre aproximadament ja estarà finalitzat les obres i es posarà un fil a l'agulla, no? per a que tota aquesta documentació pugui estar en millors condicions, molta més capacitat de documentació i sobretot permetre a la ciutadania unes millors condicions per a poder consultar i accedir a aquesta informació. A banda de les obres municipals, també podem comentar algunes accions que s'estan desenvolupant durant l'últim mes. I en aquests moments anem a dur a terme una restauració de documents cartogràfics. Bàsicament són un plànol que s'ha localitzat de l'any 1937, on es pot veure les construccions i les vies dels carrers que hi havia a la ciutat en aquell moment de conflicte bèl·lic. Un altre padró del segle XIX, on apareix el gruix de la població, de Ripollet. I un pergamí que també ens ha aparegut durant els últims mesos del segle XVI i que també anem a ja que fa unes tasques de neteja i consolidació perquè les condicions són bastant dolentes. És un document que no formava part del fons municipal i des de fa uns mesos que forma part ja del patrimoni municipal. I també dos documents més topogràfics on apareix diferent informació de camins, infraestructures hídriques, bueno, diferents elements que també consideraven que es podien actuar en aquests moments i és a partir d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. També aprofitem per a comentar que recentment s'ha finalitzat la recerca d'una exposició que estarà inicialment a l'Arxiu Comarcal i és sobre la riuada del 62, que tots, com tots els oients sabran, aquesta setmana fa 60 anys dels greus incidents que van haver a conseqüència de la riuada al Vallès. I, finalment, no res, comentar altres activitats que són més rutinàries que estem portant a terme. I una d'elles és el recolzament que estem portant a cap, sobretot en la Comissió del Nomenclàtor, per a documentar i portar a terme la, la, bueno, com deia, la recerca i el treball que faran des del centre del GERN, del grup d'estudis ripolletens, per a acabar de completar el treball sobre el nomenclàtor municipal. Anem a iniciar la part més específica del programa. Hi hem fet una introducció, un recull de notícies d'actualitat, i el que ens porta en aquest programa és la fàbrica la coneguda com a fàbrica de pantalons. I en aquest sentit tenim a dos invitats que des de fa unes setmanes que estem en contacte per a veure què podíem fer. I en aquest cas contem la presència de David Fontanals i de la senyora Piedat Hernández. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, doncs seran ells dos els que anirem a fer una mena d'entrevista, un col·loqui, per a que ens puguen explicar totes les seves, el que coneix David per una banda, i sobretot la senyora Piedat, que és qui va treballar durant molts anys en aquesta fàbrica, i esperem a veure quina és la seva experiència, els seus records. I en fi, en definitiva, serà també per al que comentàvem, no? poder fer una mica de campanya per a que la ciutadania que companya seues, per exemple, a veure si podem aconseguir tot el màxim que puguem de memòria, d'informació, de fotografies sobre la fàbrica, per a tenir un record de la fàbrica i, bueno, del conjunt d'indústries i de les persones de Ripollet. Anem a començar pel final, no? Podríem començar per la part inicial, que serien les experiències de la senyora Piedat, però anem a començar pel final, és a dir, la fàbrica s'ha enderrocat i passant per un lloc pròxim a la fàbrica es veu un mural. David, conta'ns què és el mural, per què el mural, explica tota la història.
Sí, bueno, aquest mural neix una mica d'un recorregut, no?, de temps viscut i compartit amb aquesta fàbrica. Jo sóc veí del barri de Sant Andreu, que és on es troba aquesta fàbrica, una fàbrica emblemàtica a la ciutat, no?, el carrer Pau Casals, cantonada amb Doctor Vergós. És una fàbrica i un espai molt conegut per molta gent, doncs perquè hi ha estat molts anys, entre elles doncs la Piedat, que avui ens acompanya. I jo era una fàbrica, doncs, amb la que havia conviscut des de petit, no? Vaig veure també com aquesta fàbrica va deixar de tenir activitat econòmica, es va quedar l'edifici allà, no?, al barri. I a més a més d'aquesta experiència més vital que té relació amb mi, diguéssim, doncs gràcies també a l'haver fet un llibre sobre Ripollet, un llibre que explica la ciutat a la infància, que és el Petit Ripollet, on parlem de diferents espais de la ciutat. Un d'aquests espais és la fàbrica dels pantalons, i és aquí on entro en contacte amb la Piedat, que explica una mica la seva trajectòria vital i obrera, no?, com a treballadora d'aquesta fàbrica, que doncs, em fa tenir més, per una banda, més informació, però per altra banda també tenir més consciència, no?, del que tenia allà al barri i del que era i és, en bona part, aquesta fàbrica. Què passa? Doncs que aquesta fàbrica, malauradament, també ha acabat passant per les mans de l'especulació i de la construcció, a mans d'aquest urbanisme una mica salvatge, no? I, com sabreu, doncs, part d'aquesta fàbrica, doncs, ja ha anat a terra. Hi ha hagut un enderroc aquestes últimes setmanes, i de la fàbrica dels pantalons, doncs, ja no queda res. I és aquí on se m'acut fer un reconeixement també a aquestes persones que hi van treballar, i expressar-lo, plasmar-lo mitjançant un mural al costat mateix de la fàbrica. És un mural que es troba al carrer de Marit i Pau Casals, o sigui, al carrer de sota de la fàbrica, i és un mural doncs, que rendeix homenatge i reconeixement als centenars de persones, més ben dit, als centenars de dones que hi van treballar a la fàbrica i que, d'alguna manera, també era un diàleg, no? Un diàleg amb la fàbrica, amb el barri i amb les persones que hi han format part.
Molt bé. Les mesures, tens, saps si hi ha algunes dimensions?
Bueno, està calculat així una mica grosso modo, perquè està fet amb una paret que d'una finca que hi ha allà al carrer de Marit. Em penso que són uns... Jo et diria que són uns 10 metres quadrats, el que són les mesures del...
És per saber aproximadament si estem parlant de metre i mig o...
No, són aproximadament... És una superfície d'uns 10 metres quadrats. Bàsicament, jo considero que la gràcia és que és un mural que es troba al carrer de sota de la fàbrica, molt a prop, o sigui que enganxat a la fàbrica, i que d'alguna manera també està integrat en el barri.
Molt bé. Passarem ara a fer una sèrie de preguntes, no? Sinó que la senyora Piedat ara ens vagi explicant tot aquest temps que ha passat des de que va arribar a Ripollet i és això el que ens interessa, és saber la seva experiència i parlar-nos d'això, ubicar-nos on està la fàbrica, com van ser els inicis en aquesta fàbrica i, en definitiva, tot aquest anys hasta la seva jubilació, que no sabem segur ara, però crec que sí que va passar tota la seva carrera professional a la fàbrica, no ho sabem. Senyora Piedat, benvinguda i conta'ns la seva experiència.
Hola. Bueno, yo soy Piedad y bueno, yo llegué de niña con 13 años y de Granada, de un pueblo de Granada, y entré a trabajar allí en está la fábrica de los pantalones, vamos a poner un poquito, y la de los jerseys. Yo entré en los jerseys, pero eran el mismo jefe y lo que hacíamos era que a veces nos cambiaban para trabajar si te había faena en un sitio o en otro. Vale, yo entré en el 70 con 13 años, salí del colegio y entré allí. Era una niña, no sabíamos nada. Entonces, bueno, como yo, había mucha gente inmigrante, veníamos de Extremadura, de todos los pueblos de España, veníamos allí a trabajar aquí a Cataluña. Bueno, yo he estado ahí 22 años, plegué en el 93, donde la empresa ya echaba muchísima gente por el motivo de que se llevaban las faenas fuera. Entonces, sí, sí. Claro, fue la decisión que yo tomé de que yo quería no acabar ahí, sino salir de ahí y conocer otras cosas. Y bueno... Jubilarme, estoy jubilada, pero...
Bueno, es una trayectoria de muchos años, ¿no? La fábrica...
Sí, 22 años, con luchas, con muchas cosas, gente con ganas de una lucha ahí para conseguir salarios, conseguir un montón de cosas que hemos conseguido con nuestras luchas y sí, sí.
En la part més, Piedat, la part més pràctica, més del dia a dia, expliques un poc quins elements fabricaven. Ens comentava pantalons, jerseis, sí. També comentava fa un moment que hi havia dos edificis. Expliques tot això. Després, si era elaboració manual, les màquines que tenien, què recorda de totes aquestes coses?
Bueno, yo recuerdo de que todo era manual. Yo estaba en principio en planchas, en lavadoras, se lavaban, se planchaban, eran planchas enormes y todo era manual. No había el hilo, teníamos que ir enganchándolo en máquinas para hacer los conos de hilo, en fin, porque venían en madeja. Venía la madeja y luego teníamos que hacer los conos para trabajar en las máquinas. Luego las remalladoras tenían, era punto por punto, era un montón de cosas que todo era, todo era manual, todo.
Si ens situem una mica, no, al carrer Pau Casals, que puja cap a, sí, cap a, diguéssim, cap a l'escola Tatxer,
sí,
no? Hi havia, a mà esquerra, hi havia...
El pantaló.
La fàbrica dels pantalons.
I enfrente, jerseis.
I enfrente la...
Els urtes.
Els jerseis, que era...
Sí.
Que es, tenia el nom comercial de Surtex,
sí,
no? I
era el mateix dueño.
I les fàbriques, o sigui, com, què hi havia a cada fàbrica? És a dir, com estava distribuïda la fàbrica dels pantalons, què hi havia, i què hi havia a la fàbrica dels jerseis?
En el sòtano, en la fàbrica dels pantalons, en el sòtano, estaven les planxes. Primera planta estava... facturación, donde embolsaban los jerseys, todo. Arriba me parece, creo que estaban las planas, la overlock, y bueno, la última planta era almacén. Nos vamos a jerseys, uh-huh, y estaban en el sótano, estaba corte, bueno, perdona, en donde estaba las planchas en pantalones también estaba corte. Nos vamos a surte y estaba remalladoras, overlock, corte, la pasá, donde se hacían los conos. Y bueno, había varias máquinas que yo de los nombres casi no me acuerdo. Luego la planta principal era manufactura, la de embolsar, los jerseys, todo eso, las ventas, todo. La parte que hay, un local en el patio, estaban las planchas y las lavadoras. Y arriba estaba el almacén.
Molt bé. Jo vaig interessant destacar el fet d'una fàbrica que ha estat 40 anys al municipi, no?
40...
Més o menys.
Más, un poquito más.
Un poquito más, potser. Sí. No? I la quantitat de gent que hi ha treballat, no? Que ha passat per allà, no?
Mucha.
És d'aquelles fàbriques que potser no tenen un nom molt, molt, molt famós o molt conegut, però que en canvi molta gent hi ha passat per allà, no? Jo amb això del mural m'hi trobava, no? Que molta gent passava per allà i anava cap allà quan s'assabentaven, i explicaven, no? Escolta, jo és que he estat 20 anys aquí, jo he estat 40 anys aquí, encara tinc els monos de treball a casa, encara tinc les nòmines,
sí, sí, sí,
etcètera, etcètera, no? I insistien molt en això, no? En el fet aquest de... És que ha passat molta gent per aquí, no?
Una vida.
Una vida.
Joven.
Sí, jo crec que és molt, molt interessant això també, això que deies, no? El fet de... que això ara ens sembla una mica impossible que passi, però que passava, no? El fet de començar a treballar amb 13, amb 14 anys, no? Com una mica com és el teu cas, i estar molt de temps treballant molts anys treballant en el mateix lloc. Jo crec que també hi ha una cosa que la fa diferent a aquesta fàbrica, no? A la resta del teixit industrial i econòmic de la ciutat, i és que, bàsicament, és una fàbrica de dones.
De dones.
No? No sé, sí, sí, sí. No? Això, com ho vas viure? Què hi veies? Com era la plantilla?
Bueno, la plantilla... Había de mujeres, estábamos 300, 400. Hombres, mucho menos, porque los hombres eran más bien encargados, gente de almacén, gente de, bueno, de puesto, que a lo mejor la mujer... Hoy día lo lleva, pero antiguamente, en aquella época, la mujer más bien trabajo
sí, sí,
diferente.
Que... Exacto.
Trabajo diferente. Bueno, hemos pasado y casi todas éramos, pues casi todas de la misma edad. 14, porque yo me acuerdo cuando éramos tantas que... éramos todas de la misma edad, quitados los que empezaron en los 60... que ya eran un poquito más maduritas.
Después, ¿recuerdos del horario, de los días que trabajaban? ¿Trabajaban en sábados, hacían muchas horas, hasta que, más o menos a qué horas terminaban? ¿Recuerdas esta situación?
Sí, bueno, yo recuerdo que era turno partido. Empezábamos a las 8 de la mañana, me parece, plegábamos al mediodía, a la 1, luego volvíamos, no sé si era a las 3, hasta las 6 de la tarde o así. ¿Horas? Yo es que no me ha gustado nunca echar horas, lo siento. Pero antes no se echaban muchas horas. Algún día, pues si se tenía que echar a hacer algo, pues se quedaba uno, pero no. Y bueno, se pagaban bastante bien las horas. ¿Y los salarios? Un salario, yo creo que en aquella época, siendo niña, lo que me dieran. Luego la gente más madura, cuando los sindicatos, todo, ya luchando por un salario digno, pues ya empezamos a movernos en ese mundo, cuando ya teníamos 16, 17 años, entonces ya ahí empezamos a luchar un poquito por unos salarios dignos, por unos salarios y unas luchas. Luego conseguimos la jornada intensiva, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, a fuerza de lucha, porque no querían. Pero bueno, lo conseguimos y hasta el final. Hasta el final, ahí está.
¿Recordes si había alguna persona o algun grup o algun comitè, el comitè d'empresa o sindicats que, no sé, em ve a la memòria, si per exemple alguna persona va ser que destacava en aquesta lluita per les millores laborals? Sí,
sí, no recuerdo su nombre, pero sí que había enlaces sindicales, tenían sus horas, tenían su... Y sí, sí, nos reunían cuando tenían que reunirnos y hablaban y íbamos todas a una, todos a una. Todos a una.
Després, en el que és no simplement la elaboració del producte, els punts de distribució on es podien comprar, adquirir aquest material?
Comprar, como jerseys, pantalones. Bueno, las trabajadoras teníamos opción a comprar allí mismo en... Luego, la empresa tendría su tienda en Sabadell. Pero las trabajadoras comprábamos allí, casi todo era de la tara. vestíamos a toda la familia de los jerseys de allí, de los pantalones. Lo comprábamos allí mismo todo, estábamos vestidos de allí.
Sí, a Ripollet l'únic punt on es podia adquirir pantalons i jerseys era a la mateixa fàbrica, havia algun altre lloc?
O... Sí, havia una casita que hace esquina en Surtes, la casa que hace esquina, ahí podía ir a comprar, no... Eran todo de tara, pero bueno, podías comprarlo porque eran taras muy pequeñitas, pero bueno, la gente se apañaba así.
A la banda de Sabadell ens comentava que ells podien adquirir, a Barcelona o a algun altre lloc també havia punts de venda.
Sí, supongo que sí, lo que pasa que yo no me acuerdo, no me acuerdo.
Jo veig, amb això del que deies, no? De vestir-se amb la roba, no? De tot això... Parlaves també d'un fet que jo trobo també molt, 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 molt bonic. No sé fins a quin punt aquesta bellesa, no? És una mica així. Però tu parlaves que les teves nines, no?
Sí, sí, sí.
De amb les que jugaves, no? Què feies amb aquestes nines?
Bueno, con 14 años, pues... estábamos aprendiendo, pero había retales. ¿Qué hacíamos? Pues cortaba yo mis trajes allí, de mis muñecas. Cuando llegaba a casa, pues vestía mis muñecas con los trajes que yo hacía de allí, de la...
De la mateixa fàbrica.
Sí, sí.
Perquè el tema, la qüestió aquesta de començar a treballar, o sigui, aquest plantejament de començar a treballar amb 14 anys... Això, deixar-ho tot enrere, no? Una mica aquest plantejament, tu com el definiries com molt dur o no? O com, tu com...
Jo ara, viéndolo...
Més que res, perquè ara això sembla una mica impossible.
Sí.
Aquí,
sí,
en altres
sí,
jocs
sí.
del món, això continua passant.
Sí, sí.
Però ara és una mica impossible de pensar, de dir, home, en 14 anys treballar en una fàbrica 8-10 hores... Això és com una mica impossible, no? Llavors, no sabem què significa això. No ho hem viscut. Nosaltres no ho hem viscut, no? però tu sí. Llavors, tu això com ho explicaries? Com...
Bueno, ¿cómo lo puedo explicar? No sé, es que yo en mi mente lo tengo, pero luego explicarlo soy un poco...
Bueno.
Veníamos de un mundo rural muy pobre. Veníamos, yo, por ejemplo, pongo lo mío, que claro. Yo vengo de Andalucía, donde vivíamos con los caciques, los señoritos. Entonces, nosotros no teníamos casa propia. Vivíamos a lo que es un cortijo en Andalucía, que era, tú trabajabas las tierras y las ganancias se las llevaba el otro, el señorito. Sí, mis padres pues hacían todo lo posible para criarnos porque éramos 6 hermanos. Pero bueno, llegó un momento que un familiar que vivía aquí, un hermano de mi padre, pues se vino con 16 años, empezó su lucha aquí y fue de vacaciones y dijo, no, vosotros no podéis seguir así, ¿no? Bueno, a los hermanos mayores empezaron a... Y un hermano pues se vino. Y ese hermano fue el que tiró de nosotros. Yo, mis padres se quedaron allí con dos hermanos pequeños, una hermana y un hermano mayor, se fueron a Francia a trabajar. Y yo salí del colegio en junio y me vine, me pusieron mi maleta y me vine a Barcelona en un coche con gente extraña con 13 años. Y llegué a vivir a casa de mi tío, este, hermano de mi padre, que nos recogieron a mi hermano, a un primo y a mí. Recién casados ellos, ¿eh? Esas son las vivencias de que... Y entonces, claro, como niña empezar a trabajar, no había otra solución. No teníamos... No había dinero, no había... Comida no nos faltaba porque mis padres eran todo para su comida. No, lujos no teníamos, pero bueno. Uh-huh. Y luego, pues, arrastramos con mis padres. Mi hermano y yo, que estábamos aquí, porque mi tío nos colocó a todos... Porque antes llegaba y como era el transportista de la empresa, tengo un sobrino aquí, tengo, en fin. Y bueno, al final arrastramos con toda la familia aquí. Mis dos hermanos pequeños llegaron al colegio, que estaba aquí en la calle Fontanilla. Había un colegio, que no me acuerdo cómo se llamaba, entraron ahí. Y bueno, esa fue nuestra trayectoria y aquí seguimos. Y quiero seguir aquí.
Molt bé, molt bé.
Ens havia comentat també abans, Piedad, fora d'antena, alguna anècdota de Nadal.
Ah, sí, bueno, cuando notaban los lotes, pasábamos la fiesta, cuando venía la Navidad, pues muy bien. Hay fotos también con las botellas de cava, allí en el patio de Surte. Y bueno... Había años que un año dieron un pavo y bueno, la gente corriendo cuando no dieron el pavo era vivo, claro, antes los mataban nuestros padres, el pavo. Y bueno, muy bien, todo el mundo allí con el pavo que corriendo se les escapaba y en fin, había anécdotas muy buenas y pasábamos ratos muy buenos.
Divertidos.
Sí, sí, daban manta. También, y bueno, yo, y el último año fue un buen jamón, de pata
home,
negra.
M'imagino jo al carrer Pau Casals tot ple de galls d'indi, voltant pel carrer, corrents i perseguint els galls d'indi pel carrer, no?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Bueno, les mantes pareix una obvietat, però és perquè molta gent no tenien calefacció, no tenien les condicions que tenim avui en dia,
no.
I la manta bàsicament era per això, per a llito o per al sofà, per a no?
Eren de cama. Havia de matrimoni o te daven individuales o de matrimoni. Sí, sí. I perquè no havia calefacció.
Sí, sí, sí. I el... Jo crec que també és important englobar la fàbrica dintre del món tèxtil, no? de la ciutat, que és que a mi em dona la sensació també que moltes vegades el tèxtil aquí a Ripollet, no? Sempre s'ha parlat d'alguns sectors industrials molt concrets, no? El paper, no? Els molins de paper, el cartró, etc. No? Però el tèxtil sempre ha sigut com una mica com un de segona línia, no? Com un,
sí,
com un secundari,
sí,
no? I després te n'adones que no, que és que centenars de persones durant molts anys, no, el que dèiem abans, no? Doncs han estat treballant no només aquí a la fàbrica dels pantalons, sinó també parlaven també de la fàbrica dels banyadors, no? No sé si recordes tu també quan tu estaves treballant quines indústries, quines fàbriques, no?
Estava Barbados, que era la fàbrica de las faldas, le decíamos la fábrica de las faldas, que ahí trabajó mi hermana. Estaba, creo que estaba en la Rambla, creo que estaba ahí en la Rambla, y luego la pasaron, a los años ya, la pasaron a Sardañola. No me acuerdo la calle, pero la pasaron. Y era Barbados, se llamaba Barbados, que era hacer fardas, vestidos. Luego estaban los bañadores, y bueno, creo, y daban mucha faena a casa, cosía mucha gente en las casas. Se llevaba, iban a la fábrica y se llevaban sacos de faena pues para subir carrera o pegar botones o todo eso.
Sí, sí, jo, fent el mural, una dona no, s'acostava i ho deia, diu, jo he estat treballant en aquesta fàbrica, però jo vaig començar treballant a casa meva, cosint,
sí,
no?
Sí.
O anant a casa de no sé qui, una casa privada, no? Un domicili, a cosir, no? I per moltes dones les primeres experiències laborals eren aquestes, eren anar a cosir i després, evidentment, doncs amb el temps i amb l'edat, suposo, doncs acabaven treballant a les fàbriques, no? Però que...
Sí.
Que hi ha tot un univers, no?
Sí, sí, Ripollet era algo... Yo me acuerdo cuando yo veía entrar por la puerta del patio, entraban y los sacos les preparábamos la faena que se tenían que llevar para subir una carrera, para todo eso, ¿no? Y se han tirado muchísimos años cosiendo en su casa. Y luego cosían y se la llevaban y de esa forma, sin asegurar, eso sí. Es penoso, pero es así.
Possiblement una de les, ara que estàveu comentant aquesta circumstància, no? de la repercussió que ha tingut a Ripollet a altres indústries i en el cas del teixit que no s'ha comentat tant. Segurament una de les causes que ha incidit és en que l'altra part dels molins medievals, de les papereres que han hagut, per una banda han sigut edificis més, el que avui considerem com a patrimonials, no? Que tenen unes característiques que els fan més atractius i de més interès arquitectònic o patrimonial, i en canvi el tèxtil segurament ha tingut un creixement, ha sigut una producció molt més ràpida, una construcció més econòmica, no tan elaborada com va tenir el 18 o el 19 a Terrassa o a Sabadell, i per això és una de les parts que no se li està donant el valor, clar. I de l'altra banda, el que estic comentant, no? que no simplement és la memòria de la indústria que la porta de cap, sinó el propi edifici. Jo crec que és una de les sí, causes per a aquest oblit.
Sí, jo crec que això que comentes és molt interessant, perquè el tèxtil, almenys aquí a Ripollet, no té aquests edificis emblemàtics, no té aquestes construccions que han durat anys o que són enormes i tal. Tot això no existeix, però en canvi existeix un patrimoni, si vols, immaterial, no? En el sentit, doncs, d'això, no? De memòria de, no? De molta gent, de moltes generacions, no? Del paper de la dona dintre del món del treball, que això no des del meu punt de vista, es tracta gairebé d'una manera més folclòrica que no pas, no sé, de més folclòrica que no pas, doncs, amb un cert rigor, no? I amb un cert sentit crític també, no? I amb la fàbrica dels pantalons jo em vaig adonar d'això, no? De dir, ostres, com pot ser que tot aquest perfil de dones que migrades, que moltes que a finals del segle passat arriben aquí i d'alguna manera impulsen l'economia de la ciutat en uns moments complicats, que això, si vols, després sí, també sí, ho podem parlar, que és enmig d'una dictadura, doncs com és que això no s'afronta, no? I em sembla molt interessant aquest plantejament d'aquest moment de la història, doncs jo crec que es mereix més atenció, no?
I segurament serà un cas bastant paral·lel a la Sintermetal. També estem parlant també d'una gran fàbrica de la Ripollet, en aquest cas siderúrgica, però també des de la part arquitectònica, que també està ahí, que també li falta aquest toc de l'edifici per a poder incidir més en la conservació de l'edifici i de l'entorn, no?
En fi. Ja, el que passa que... No, però que em sembla molt interessant és només... només podem parlar de patrimoni quan hi ha edificis, quan hi ha edificis, quan, no? I, no, aquesta pregunta o aquesta possibilitat de pregunta, no? De dir, bueno, doncs jo considero que no té per què, no? Que hi ha més coses que els edificis, no? Bueno, no sé, és entrar una mica en el debat, eh?
Sí, clar, i estem parlant d'una part de la part artística, però també està la part de legislativa, que és el que permet, no? Mantenir una sèrie d'edificis o no, mantenir-los. I des de la part patrimonial també és el que estem fent ara en aquests moments, és a dir, intentar mantenir aquesta memòria per a quan no estiguen els edificis, per a mantenir informació, documents i sobretot això, les històries vives, com en aquest cas de Piedat o d'altres companyeres o altres persones que ens puguen anar el que estàvem comentant, no? El crear aquest arxiu social per a mantenir la informació i la memòria.
Sí, sí, jo trobo que això és fonamental. Jo vull dir, trobo que és molt, molt, molt interessant.
Piedat, més records del dia a dia treballant. Ens comentava en alguns moments que també netejaven pantalons, reparaven tares o inclús aquesta part o l'altra part de la conflictivitat i de la reivindicació laboral, si les aquestes reivindicacions estaven, recorde que estaven en context en algun moment històric, en algun moment de la dictadura o en inclús algun moviment que havia en alguna altra fàbrica de Ripollet de Cerdanyola, recorde alguna cosa?
Sí, jo m'acuerdo y de correr delante de los grises y tanto. Lo que pasa que íbamos a Sabadell, donde se juntaba el metal, todo el metal era terrible, terrible, y sí que hacíamos nuestras huelgas, no íbamos a las manifestaciones, estaba todo prohibido porque en el 75 fue cuando murió Franco, entonces teníamos una represión enorme. Pero bueno, luchábamos contra eso y sí, yo tengo muchos recuerdos lejanos, pero bueno, me acuerdo de cuando salíamos a correr, salíamos allí, chillábamos, llevábamos pancartas, luchando sobre todo eso, mucho, mucho. Y sí, teníamos un comité que era el que nos movía a todas las mujeres, que luego llegábamos a casa y los padres nos... Pero bueno...
No sabía hacer.
Se tenía que hacer. Aunque las reprimendas fueran después...
Vinguessin per tot arreu, no?
Sí.
Vinguessin des del carrer i després a casa, no? Sí. Quan va morir Franco, què va passar a la fàbrica?
Bueno, nos cerraron las puertas, porque cuando murió, pues bueno, estábamos todas trabajando y cuando murió, pues todas chillando con una alegría enorme y bueno, tancaron las puertas para que no saliéramos a disfrutarlo o, ¿cómo se dice eso? A salir, a saltar y leer esa alegría. Pues tancaron las puertas.
De nuevo.
Sí, sí.
En la riuada, ¿vostè estava treballant ja a la...?
No, perdona, jo llegué en el 70.
Perdó, sí, val.
Me acuerdo de mi familiar, del padre, del hermano de mi padre, que sí que estaba aquí, que vivía aquí, al lado de los pantalones. Yo estuve ahí viviendo. Entonces, yo me acuerdo de él que no lo contaba. y que fue algo que lo pasaron muy mal, mucha gente, y donde llegó el río.
Sí, sí.
Y lo que arrastró.
Moments de inactivitat o notaven en algun moment si hi havia molta demanda de producció de pantalons i jerseis, o en algun moment que la fàbrica tancara o estigués a punt de tancar? ¿Es notaven alguns vaivens en la producció?
Bueno, al principio no, porque había mucha faena. Luego llegaron el año 88, 89, ya empezaron a llamar gente, querían echar gente y eliminando gente, porque la producción se la iban llevando fuera. Ahí hubo unas luchas también para que no se la llevaran, pero al final se la llevaron. Cuando a mí me ofrecían dinero para que te fueras, las más mayores pues se cogían su dinero y se iban. Yo quería seguir trabajando, como muchas, y ahí seguimos. Y en el año 92, pues yo ya decidí irme. Y ahí fue quedando poco a poco. Y no sé si en el 2005, 2008, 2000, eso, se cerró ya totalmente la fábrica, porque ya no había nada en la fábrica. Todo se lo llevaron fuera y...
Molt bé, val, perquè no... aquest cas, en la documentació que tenim, que hem pogut mirar ràpid, vull dir, no han fet una recerca des de l'Arxiu, no han fet una recerca de la informació que hi ha a l'Ajuntament, sinó que el primer pas consideram que era aquesta entrevista per atendre un punt de partida, no? Per després, sobretot, la informació que ens pugui donar gent com vostè. I tenim constància d'activitat des de l'any 81, però bueno, que anem a començar la recerca per a veure quan és l'inici de la activitat d'aquesta empresa o d'anteriors que haguem pogut estar treballant en aquest indret, i després també fer un seguiment del moment en què es construís l'edifici, si anteriorment va haver altres edificis, reformes que hem pogut haver per a poder fer el conjunt de, no simplement les històries laborals.
Yo creo que esa fecha en estos edificios es creo que es cierta, ¿vale? Porque los pantalones estaban y los jerseys estaban en otro sitio. No tengo esa información. Yo cuando entré en el 70 ya estaba ahí. Pero antes empezaron, no sé, aquí en Ripollet, pero no sé en qué...
Que estaban en un otro lloc.
Sí.
Però tu, quan vas arribar i vas començar a treballar l'any 70, ja estava a Pau Casals?
Sí.
Ja estava allà, sí, sí.
David, no sé si vol fer algun comentari més, algun record o alguna...
No, jo només reivindicar aquesta memòria de les treballadores de la fàbrica dels pantalons. Jo crec que és necessari, no? Perquè és una manera també de construir ciutat, al final. Jo és com ho veig. I jo quan vaig fer el mural, que era un acte molt humil, no? I un mural fet a partir de fotografies de les treballadores, doncs, bueno, el fet de veure que la gent havia gent que es desplaçava fins allà perquè volia saber què era allò que estava passant allà, que s'estava pintant allà, què és això. I les reaccions de la gent, doncs, molt bé, no? Per una banda, la gent del barri, no? En el sentit de dir molt bé, perquè és... Bueno, realment és adonar-se de la importància d'un espai com és una fàbrica, no? I per altra banda, doncs moltes persones i moltes dones que, pues això, no? El que comentàvem abans, no? Que s'acostaven fins allà. Escolta, jo he estat treballant 40 anys, la meva germana ha estat treballant 25 anys, no? Moltes gràcies per haver fet això, en aquest sentit, no? En aquesta idea de reconeixes com a, no? Al final reconeixes com a comunitat, jo és una mica com el que he pogut veure. I d'alguna manera també això ens ha portat a engrescar-nos més, no? Que és aquesta voluntat de voler recollir més memòria, no? A més del que és la recerca del que és la historiografia, la investigació, que és necessària i que una mica el que dèiem abans vinculat al món del tèxtil, doncs que queda una, ha quedat una mica orfa, doncs sí que fer aquesta feina de recollir memòria, no? I aquesta idea de, que va molt relacionada amb el que deies abans de l'arxiu social, no? Que és aquest plantejament d'anem a recollir més memòria, no? En aquest sentit, el que estem fent és un treball de recopilació, sobretot de material fotogràfic, de fons fotogràfic, de les fotografies que tenen les pròpies persones de casa seva,
sí.
I de, no? I d'una recopilació de memòria oral, no?
Molt bé, doncs moltes gràcies, David Fontanals i la senyora Piedad Hernández. L'història va començar fa unes setmanes, ja fa uns mesos, no? quan em vau proposar poder parlar sobre la fàbrica que estava a punt de ser enderrocada. I bueno, com he comentat, no hem fet cap recerca a l'arxiu, sinó que en aquest cas la informació vindrà de l'exterior, vull dir que es pot... ara anem a parlar. I bueno, moltes gràcies per haver vingut i per continuar aquest treball conjunt que ara després aniré comentant sobre el que anem a fer, no solament esta entrevista, sinó quin és l'objectiu d'esta entrevista que ara parlaré durant un moment. Moltes gràcies. Molt bé, anem a continuar en la tercera part i, com comentava, hem fet una entrevista, que és el punt de partida, però l'objectiu, com estàvem comentant, és fer una... a l'Arxiu Municipal intentar veure si podem crear una col·lecció que seria sobre la fàbrica dels pantalons. Els objectius, bàsicament, són que persones com Piedat o altres persones, dones, sobretot dones que hagin pogut treballar a la fàbrica, que ens puguen... subministrar informació, vale? Estem parlant de diferents tipus de documents i que sí que per lliure voluntat de la ciutadania el que ells mateixos en les seves memòries, en els seus records o en els seus documents, en les seves fotografies poden anar incrementant el patrimoni municipal a partir d'esta, com comento, de la creació d'esta col·lecció. Quins tipus seran els documents que la ciutadania pugui aportar? És el que ells consideren. Per una banda, poden portar originals si així ho consideren, però el que, en gran mesura, el que estem pensant és que la ciutadania pugui aportar els seus documents i nosaltres fer una digitalització i després es retornaria el document a la ciutadania. Per això dependrà de cada situació, ¿vale? I la tipologia pot ser molt variada, des de fotografies, documents relacionats amb la fàbrica i els treballadors, algun emblema de, sí, jo què sé, pot haver algun emblema de la fàbrica, pot haver catàlegs, pot haver persones que, ostres, pues jo guardava el catàleg o es trobava un catàleg que tenia el meu pare o el meu familiar, també ens pot ser molt, molt interessant per a tindre una imatge més gràfica de la fàbrica, ¿vale? de l'elaboració dels materials que hi havia. Hi haurà persones que a partir d'escoltar aquesta entrevista pues a la millor es fiquen i comencen a descriure una mica les seves memòries, prendre notes o simplement una altra opció és també fer una gravació. La gent que ho considera en el propi telèfon pot fer la gravació a ell mateix o a algun familiar i després des de l'arxiu anirem avaluant. No anem a acceptar tota la documentació perquè llavors que hi ha documents que a la millor no són excessivament d'interès, però sí que intentem que recollir la majoria, el màxim que puguem d'informació per a crear aquesta col·lecció. ¿Vale? Aquest és l'objectiu. Com es podrà fer? Això es podrà fer contactant primerament l'Arxiu Municipal per a veure què pot tenir la ciutadania i com ho fem, enviant un correu a arxiumunicipal@ripollet.cat, telefonant al telèfon de l'Ajuntament, al 935046000, indicant que volen contactar en l'Arxiu Municipal, o directament acudint a la plaça Constitució sense número de dilluns a divendres des de les 9 fins a la 1:30, que és l'hora que tenim d'atenció al públic. Tal, després allí anem comentant en cada cas i cada situació a veure quina és la informació que té la ciutadania. I els terminis, no tenim terminis, vull dir que és una col·lecció que anirem bastint al llarg del temps i no té un període de tancament. És això el que volem fer, una col·lecció sobre la fàbrica Pantalons, Manufactures del Pantalón SL, vale? I bueno, este és el punt de partida. Anem a veure si tenim sort i iniciem pronta aquesta col·lecció i tenim una memòria no simplement física i d'un edifici, sinó de la memòria del dia a dia de les treballadores de la fàbrica Pantalons. Moltes gràcies, Piedat, i moltes gràcies, David.
Moltes gràcies a tu.
Moltes gràcies.
Bé, posem fi a aquesta segona edició del Ripollet Documentat. Com comentàvem, un programa que elabora l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Ripollet. Recordem que els programes s'emeten el quart dimarts de cada mes, de 5 a 6 de la tarda, i els oients es poden trobar a la freqüència 91.3 de la FM. Esperem que els hagi agradat i fins al pròxim dia. Moltes gràcies. Thank you.